I ahir amb el primer ministre de Portugal, Antonio Costa, que governa en minoria gràcies al suport del bloc d'esquerra, el Partit Comunista i els Verds.
Així arribem a les 10 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 11.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant, amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Al Faristol.
I 5 minuts del matí, divendres 8 de gener de 2016, darrera edició del Faristol. Us acompanyarem fins a la una del migdia, avui, que és dia de dir adeu, però que quedareu en bones mans a partir de la setmana que ve, a partir de dilluns. Rafa Gallego estarà al capdavant del magazín matinal, el programa que us acompanyarà de dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia. Al dia ho trobareu a partir de dilluns aquí, a la sintonia de la ràdio pública de les Illes Balears. Sigui com sigui, nosaltres, en aquesta edició de 6 de 8 de gener, com apuntam, entre d'altres xerrarem del projecte de legalització i ampliació del camp de polo de Sabarralina. Per això comptarem amb el batle de Campos, Sebastià Sagreres, qui ens explicarà que el consistori ha sotmès el projecte a informació pública. Per part seva, el director esportiu de la Reial Federació Espanyola de Polo, Luis Berjumea, indicarà que l'únic club federat de les Illes és a Eivissa i que Mallorca disposava d'un club federat, tot i que ara són tots privats. Com us hem avançat també respecte a l'inici del judici pel cas Nós, el degà del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears, Martí Alanyà, respondrà al Faristol com afronten l'inici del macrojudici i que han fet des del col·legi per tal de facilitar la labor dels lletrats. I d'altra banda, Javier Macías, president del Centre Empresarial Cultural Mallorca de Marratxí, s'avançarà a la celebració del Seminari de Tècniques de Venda que organitza el Club del Subscriptor del diari El Mundo amb el títol L'oportunitat per a vendre més i millor optimitzant la gestió. A més, conversarem amb Marcos Callejo, director de la pel·lícula Liber, que s'ha rodat a Mallorca i que es va estrenar el passat 29 de desembre a la Sala Rivoli. Finalment, com us convidarem a tots vosaltres a la gala benèfica que es celebrarà el dissabte 23 de gener a la Sala La Movida de Palma i en la qual, entre d'altres artistes, hi participaran Andrés López, Victoria Lerma, Héroes Tribut Band i Aires de Júpiter. Un esdeveniment que té una entrada que ja és a la venda al preu de 10 euros i la recaptació es destinarà a l'ONG Ajuda a tu Gente Mallorca. Algunes de les qüestions, com dèiem, del programa d'avui del Faristol. Abans d'acostar-vos-les, donant pas a una cançó.
unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy living. Life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Still together when it ends. That may be all I need. Darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Darling, snow on Sunday morning. And I never want to leave. Yeah.
Al Faristol.
Com us explicàvem, tot seguit conversam amb el director de la pel·lícula Liber, que s'ha rodat a Mallorca i que es va estrenar el 29 de desembre a la sala Rivoli. Marcos Callejo, bon dia.
Bon dia, com va?
Satisfet amb l'estrena, amb la projecció de la pel·lícula?
Sí, a veure que bé, va estar ben rebuda, va haver molta gent. I molt d'aplaudiment, vam estar molt contents de resultat, i però és que va agradar la pel·lícula i ja amb ganes de començar la següent.
Perquè de projeccions no només es va fer la de dia 29, sinó que s'han fet més, eh?
Mm-hmm, això mateix, dia 5, fa ja dos o tres dies, es va tornar a projectar, no va venir tanta gent, però sí que va ser especial, com totes les vegades.
Estàs, per tant, com expliques, amb ganes ja d'iniciar el rodatge d'un altre projecte audiovisual. Ja tens algun guió, com a mínim alguna idea amb la que fer feina?
Sí, això mateix. La guionista, que és la Carla Martínez, també directora, està ja, bé, ha començat a escriure el guió, ja d'un parell d'escenes escrites. No, crec que és un canvi, no? En respecte a les pel·lícules que hem fet fins ara. Ara apostarem més pel futur, en lloc de tot estem mirar cap al passat, no?
Clar, perquè... Sí, endavant.
Sí, sí, això, la pel·lícula sí, està ambientada en l'any 2040, és un futur pròxim, però molt de llibertat en quant a vestuari o imaginació.
Aquesta serà la temàtica. Ja teniu un títol, encara que sigui provisional?
Que va. El títol,
encara
de fet, és algo que ve, sí, encara no tenim cap títol, ja vendrà.
Clar, i respecte a l'Iber, hem pogut gaudir de la pel·lícula, els que han pogut assistir a les projeccions, i si no, a internet, al canal de YouTube de la productora, hi trobem el tràiler. Que ens pots explicar sobre la pel·lícula, sobre l'argument, i també sobre el procés de creació, muntatge...
Sí, doncs l'Iber conta la història d'un poble que està sotmes a una dictadura molt, molt forta, que prohibeix qualsevol tipus d'expressió artística o simplement qualsevol tipus d'expressió, no fa falta que sigui art. I bé, la pel·lícula conta la història de Knox, que és un escriptor clandestí, que troba un llibre que li obri les portes a un món que és totalment el contrari a l'Iber, que és Omnes. I aquest món és perfecte, hi ha tot tipus de criatures, tot és possible, no? I bé, el que farà serà lluitar contra la tirania de l'Iber gràcies a Omnes. I clar, o sigui, ha estat bastant difícil la creació d'aquests dos mons, perquè són totalment contraris, molt diversos també, perquè de dins d'Omnes també hi ha els seus respectius, diguem, pobles, no? I clar, o sigui, són escenaris tan diversos que trobar llocs on pot gravar ha estat complicat, però bé, l'han trobat gràcies a que Mallorca, bé, com sabeu, té un munter de localitzacions molt diverses i bé, no ha estat difícil al final trobar-les.
Que entre d'altres heu rodat a Palma i a Montuïri, no?
Sí, això és una tradició, ja sempre gravam a Montuïri, que tenim allà una casa molt camaleònica, sempre gravam allà i la decoram segons època de la pel·lícula, i després també sí, a Palma, pel carrer de Palma, que bé, és casc antic, més bé, i també en el Col·legi Montisioni i Sant Francesc.
L'Iber és una pel·lícula, com expliques, que tracta d'un poble que està sotmes a una dictadura i que prohibeix tota forma d'art. Us heu basat en algun fet del present o del passat? Us vareu basar en alguna idea propera a l'hora d'elaborar el guió i de tenir sí, també bé. La idea del guió?
Bé, o sigui, jo crec que és algo que ha estat sempre la història de la humanitat, no? O sigui, sempre hi ha hagut, diguem, una part de la societat que està per damunt d'una altra. I jo crec que ha estat això el que ha mogut a la societat, el que ha mogut a la història, no? Que aquesta lluita constant entre classes. I bé, en quant a novel·les, Ana Carla se va basar en novel·les com 1984 o Nosotros, també. I després pel·lícules com Se de Swing i tot mos ha ajudat molt en quant a estètica. Però, clar, o sigui, que el problema de les dictadures i de les coses obligatòries, doncs sí, és un problema que està vigent actualment. O sigui, és simplement un cas més, no?, de tota aquesta tirania.
Clar. Per tant, és un reflex de la manca de llibertats que s'ha viscut al llarg de la història i, per aventura, en un moment actual fins i tot proper.
Sí, jo crec que a més l'hem fet en un moment un poc difícil, no?, per al nostre país, per la política que tenim. I és un moment, pues, que està tot un poc en foc, no? I crec que va fer llibre en aquest moment, pues, ha estat un acert.
La producció ha anat a càrrec de Street Ho, que també en el bagatge poden destacar Voodoo, La Maldición de 2012, La Noche de las Calendas Griegas de 2013, Magia del 2014, i que ha finalitzat amb el projecte de l'Iber del 2015. Com ha estat també l'evolució que s'ha seguit a través d'aquí, perquè veníeu de fer també curtmetratges?
Pues jo crec que l'evolució ha estat, bé, exponencial. O sigui, cada pel·lícula que fem us ho diuen, que només, o sigui, el que més destaca en tot és com aprenem, no?, de la producció anterior. I jo crec que és això, o sigui, se tracta de millorar, no?, de fer projectes per equivocar-nos i veure les coses que no hem de fer. I, o sigui, jo crec que per això hem evolucionat tant, perquè ens fixem bastant amb els errors que fem i intentant no cometre-los a la següent projecció.
En quin moment i com sorgeix la creació de Street Ho Productions? Perquè sou un grup d'aficionats a la interpretació, teniu formació o interès en el món audiovisual en arribar a entrar a una escola de cinema, de formar-vos i de dedicar-vos-hi professionalment?
Uh-huh. Bé, Street Ho Productions va néixer ja fa temps d'una manera un poc còmica, no? O sigui, Street Ho vol dir Callejo, que és el meu apellido, traduït a l'anglès, i va néixer, pues, el nom va néixer d'una manera un poc còmica i ja es va quedar, o sigui, vàrem començar a posar aquest nom en el curs que fèiem i, bueno, vam descobrir que mos agradava molt i que volíem anar més i el nom, pues, com que ja s'havia quedat, pues, no ho volíem canviar. I en quant a les persones que conformen la productora, sí, hi ha part de la gent que sí que se vol dedicar en el món en això, com per exemple jo, Ana Carla, i molt de tractors. I després altra gent, pues, que simplement, pues, és un hobby, no?, per ells. És una manera, pues, de passar el temps a l'estiu, no se vol dedicar això en el futur, però els agrada.
Una Carla, que és una Carla Martínez. Sigui com sigui, és mm-hmm. un projecte molt personal teu, que vas iniciar quan tenies aproximadament 10 anys i començaves mm-hmm. a gravar, rodar curtmetratges amb un telèfon mòbil. I ha estat una sí. evolució molt destacada la que has fet en els darrers 8 anys.
Mhm. Moltes gràcies. Sí, no sé, jo crec que ha estat moltíssima sort i gràcies a que he tingut gent que m'ha ajudat moltíssim, que m'ha apoyat i que també té aquest somni, no?, aquesta passió per crear, per inventar-se coses que no podem veure en el dia a dia, no? Jo crec que això és el que ens ha fet créixer tant.
Els aficionats a la interpretació i al cinema concretament, com poden accedir a partir d'ara als diversos projectes, al material que heu editat, Liber, Magia, La noche de las calendas griegas, també Vudú, La maldición, està disponible d'alguna manera o està a la venda fins i tot?
Bé, sí, nosaltres tenim, o sigui, podem fer DVDs de les pel·lícules, ja els tenim fets i sempre els venem els dies de la projecció, no?, de l'estrena. Però ara mateix, si no la voleu comprar, que és el més lògic, en el nostre canal de YouTube, de Street Ho Productions, allà podeu trobar totes les pel·lícules, menys Liber. Perquè, bé, Liber encara la volem explotar un poc més, volem esperar, després de les projeccions que tenim pensades a Madrid i a Barcelona, pues tenim pensat, ja veurem el que fem. Perquè la volem presentar al concurs i això, sí que no, de moment no la podem penjar a YouTube.
I quin és el nex, el que tenen en comú tots aquests projectes? La fantasia, la ciència-ficció, quin és el leitmotiv que us acompanya sempre en els projectes?
Mm-hmm. Pues, jo crec que és això, el que t'he dit abans, que mos agrada crear el que no podem veure en el dia a dia, no? O sigui, qualque dia sí que farem una pel·lícula d'un problema actual, no?, d'un problema real. Però el que ens agrada ara mateix és poder crear coses que no veiem, no? O sigui, és com una màgia per nosaltres, fer cinema. I és l'emotiu, en tenim dos, un que és més serio i un que és més de bromes. De bromes, més vale pedir perdó que pedir permiso, perquè sempre fem les coses un poc a lo loco. Mm. I després el més serio és crear, sonyar i disfrutar.
I a quins concursos hi anirà l'Iber o presentareu com a mínim la pel·lícula? A quins certàmens?
De moment estem mirant també si la podem enviar en el concurs internacional de Donosti, en el festival internacional de Donosti. I a més si pot entrar a la categoria de cinema ter. A més, si hi ha sort.
Clar, i un altre festival en què probablement hi podria encaixar, com el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, també podríeu presentar l'Iber?
Bé, no ho sé, s'hauria de mirar. Jo ara mateix estem un poc saturats, no?, en tota la producció i tot, i ara jo crec que és moment de seure-nos i mirar menys què fem el que hem creat.
Clar, com a mínim també de donar sortida al material que ja teniu i que també s'ha de distribuir, s'ha d'explotar i clar, s'ha de presentar allà on sigui.
Uh-huh, això mateix. Sí, no sé, ara mirarem a veure què podem fer, perquè sí que és vera que hi ha moltes coses bones, però també hi ha falles, no? I volem mirar a veure que estigui tot bé i ja veurem a veure fins on arriba.
Marcos Callejo, seguirà amb la teva trajectòria. De moment, enhorabona per al darrer projecte Liber, que, com apuntàvem, ara ho estrenar a finals de l'any passat. Gràcies per intervenir al Faristol d'Ivetra Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.
De qüestió quan són les 10 i gairebé 25 minuts del matí. Una de les qüestions que ens preocupen també són les destrosses que s'han produït a les ceps, a les vinyes de José Luis Ferrer de Binissalem. Han sofert, pareix, un sabotatge i unes 1.200 pareix que han aparegut tallades. D'això tot seguit ens pot parlar el propietari de la bodega, Pep Lluís Roses. Molt bon dia.
Al bon dia.
Què ha passat? Quina ha estat la situació?
Bueno, pues que precisament dins les fetges de final d'any, aquest dia, pues, algú va entrar a una de les nostres vinyes i ha fet una destrossa de 1.200 plantes, però una destrossa, o sigui, va teat les plantes a 40 centímetres d'en terra, a qualque puesto 60, a qualque puesto 40. No se n'ha duit res, no s'ha duit ni la llenya, que tampoc no tenia sentit, perquè és poca llenya, és una vinya que té 3 anys, enguany seria el primer any que produeix el pròxim verbà i bueno i, hosti, és un mal que no té sentit, o sigui, és que no té cap sentit donar-lo això, o sigui, una cosa, el que ens desconcerta més aquesta situació d'impotència de veure que qualcú ha estat hores fent feina, però és un tema que qualcú ha estat amb una bona eina, pues, 3-4 hores fàcil fent feina per fer aquest mal.
Ha passat, per cert, després d'acabar la verema, és així?
Sí, no, això ha estat ara, la verema és el setembre, això ha estat ara, que la vinya està, no té fulla, està, nosaltres ara els començàvem a podar, però podàvem d'una forma raonable, no aquesta destrossa, que és un tall avall de tot i que mos obliga a tornar a formar les plantes perquè d'aquí 2 o 3 anys comença a produir.
Així com les han deixades, es poden recuperar?
Sí, es pot recuperar la planta, però hi haurà una feina fallida durant 2 o 3 anys i 2 o 3 anys fora producció.
Fora producció, fora collita d'aquestes vinyes, que és la principal per la bodega o en teniu d'altres?
No, això no. Estem xalant de 1.200 plantes, nosaltres en tenim 400.000 de plantes. O sigui, és el concepte del fet aquest que mai s'havia produït. I ningú treu profit, això és el que més mort despista. Hem viscut ja qualque bobo de vem, Estendes Vermà en guanya, una vinya, una bodega aquí, vinya igual, i van robar un 2.000 quilos de vem, Estendes Vermà. Però això almenys és que se va dur vem delictivament a treure qualque profit, però és que aquí ha estat fer mal per fer mal.
Heu presentat denúncia?
Sí, no, i tenim tota la col·laboració de la Guàrdia Civil, que està investigant, i en aquest moment continua investigant, mirant les pitjades que hi ha, i els restos que hi ha per allà, i bueno, està mirant un poc el que hi ha.
A més de qualque destrossa que us havien, o robatori, que us havien, que s'havien produït anteriorment, d'aquestes característiques no havíeu patit cap atac?
No, cap. I el robatori no eren nosaltres, va ser una vinya veïnada, una bodega veïnada, va ser una altra bodega, el robatori no va ser nosaltres. Va ser bodega en vinya igual. Uh-huh. I, però nosaltres no havíem sofrit cap destrossa d'això mai, ni nosaltres, i que si veiem ningú a la comarca. Però també com han succeït altres fets estranys, com el de que Estego, que va a Lloseta, que va comparèixer destrossada, això, però diu, home, que ja no... Ja, tot això ja te fa donar voltes en el cap i dir, bueno, ben, què passa aquí? Què passa?
Disposeu de càmeres de seguretat, d'alguna eina que pugui donar pistes als investigadors?
nosaltres, no ho sé, això a lo millor no sigui qual que vivien de cara de seguretat, perquè això és una vinya mig d'escampa, no està de vora la nostra bodega, inclús no està identificada com a vinya nostra aquesta vinya, és una vinya que està, nosaltres tenim 15 vinyes diferents, ha estat una d'elles, i no sabem si qualque càmera ha detectat cap vehicle o no, no ho sé, això ja està en mans de la Guàrdia Civil i ells es queduen la investigació.
I a partir d'ara què passarà? Ens heu dit que necessiteu 2-3 anys per poder recuperar-les, tot i que sigui un percentatge no gaire gran respecte a la producció de José Luis Ferrer, haureu ja fet un càlcul de les pèrdues?
Bueno, nosaltres sí, per fer la denúncia també hem fet un càlcul de pèrdues, hem xerrat uns 13-14 mil euros de pèrdues directes per aquest fet. O sigui, no. Però bueno, més que, a part de l'import i tot això que preocupa molt, és el concepte del tipus de mal que s'ha fet, que, bueno, esperem que no se torni a succeir. La veritat que s'ha col·laborat molt, tot el món agrari, els pagesos, ja diu que si vol qualsevol moviment estrany, qualsevol puesto, avisaran i tot això, i, bueno, la veritat, han d'agrair les mostres de pollo que han rebut de moltíssima gent.
Clar, perquè com que no es troba una zona residencial, probablement poca ajuda o res hauran vist els residents o els propietaris d'altres finques properes.
Sí, home, hi ha xalets a prop, perquè això està a prop després, està relativament a prop del poble, això, però bueno, sí, no ho sabem, ara la Guàrdia Civil està fent les integracions en aquest sentit.
Teniu intenció...
Ocho, una matrícula, tot això, el que sigui.
Teniu intenció d'incrementar les mesures de seguretat de les vinyes de José Luis Ferrer?
Sí, sí, mos estem plantejant diferents possibilitats. Si avui en dia és molt fàcil posar càmeres, és més fàcil del que era un temps posar càmeres segons quin puestos i estratègics, i bueno, estem amb això, realment.
I aquestes mesures de protecció extraordinàries també suposaran una despesa important. Penseu que això haurà de repercutir finalment en el preu del vi?
No, tampoc no. Estic xerrant, són coses que s'han de fer i tampoc no, això no té per què repercutir. O sigui, de fet, no van per aquí. O sigui, pot tenir pot haver una petita inversió de posar qualque puesto estratègic, càmeres, que avui en dia n'hi ha... molt petites i molt simples, i també reforçar gent nostra que fa feina, i com fem molt d'horari diferent, pues de tant en tant que facin voltes per diferent puestos, probablement si volen qualque cotxe sospitós a qualque puesto, i bueno, i això sí el que anirem fent. I també s'apoya que tenim la veritat de la Guàrdia Civil, que també el vespre per aquí per Vincelem fa moltes voltes i està vetllant i vigilant. Això s'ha de dir.
Clar. Respecte als possibles atacants, teniu alguna sospita? Pot haver estat un fet aïllat per persones que volien fer malbé, en aquest cas les vostres vinyes, com podia haver tocat a una altra finca? Podria ser una venjança per qualque motiu d'un extreballador o contra algun fet que hagi pogut passar? Podria ser part de la competència? Parlau?
No, jo descart moltes d'aquestes coses, i en altres societat extraviador no en tenim, perquè no han despedit ningú de molt de temps. Inclús aquesta vinya no està senyalitzada com a vinya nostra. A lo millor és una persona que anava contra una tercera persona pensant que aquesta vinya era una altra persona, no? O sigui, perquè potser gent no sap exactament de qui són les vinyes que ha s'enviat rural, salvo que s'es que revolten a ser bodegues, no? I a lo millor és qualcú que anava contra una altra bodega pensant que aquella vinya era seva, perquè és linda en vinyes d'altres bodegues, aquesta vinya. O sigui que potser, no ho sé, poden fer moltes conjectures, però no tenim la mínima dada que pugui ser d'una persona en aquest sentit. No?
Darrerament hem conegut diversos fets delictius que s'han produït a zones rurals, principalment a la part forana de Mallorca. Pensa que hi pot tenir algun tipus de relació, per exemple, amb el robatori de Matlés, que es va produir també a Binissalem?
Bueno, el robatori de Matlés, per la vista, gent que volia vendre la llenya, això tenia un sentit. En aquest cas no té sentit. Jo crec que la millor... està més relacionat amb la locura que varen fer Sego, aquesta de Lloseta, que la varen descobrir, la varen trossetjar, i el que també ha succeït aquesta festa nadalenques. No sé, ja veig més ja aquest àmbit de locura d'aquests fets, com el tema de Sego, de Lloseta. La de Samalla, la de Samallés, tenia un interès en treure profit de la llenya. En aquest cas, en cap moment se podia treure cap profit d'aquesta llenya.
Pep Lluís Rosas, voleu dir alguna cosa més?
No, agrair ser mostre d'interès de molta gent que m'ha criat durant el seu suport, i també de la premsa, però està interessada per aquests problemes.
Gràcies, sigui com sigui, per explicar-nos en directe al Faristol d'Ivetra Ràdio.
Moltes gràcies.
Adéu. Bon dia. 10:34, moment de fer una molt breu pausa.
A Ivetres Ràdio, el Faristol.
Ivetres Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Les ones no just són marines. També n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterràdio, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mà. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterràdio. Mediterràdio, dissabte a les 8:30 del vespre a Ivetres Ràdio.
Aquest dissabte xerrarem de fotografia de natura amb autèntics especialistes en el tema i que formen part de la FONIP, l'Associació de Fotògrafs de Natura de les Illes Balears. Ens ho explicaran tot sobre els Premis Memorial Climent Picornell que es lliuraran la propera setmana. També entrevistarem Pep Lluís Pons, director general d'Innovació i Recerca.
Balears fa ciència amb Enric Colat. A Ivetres Ràdio, dissabte a les 11 del matí.
Al Faristol.
A les portes del cap de setmana també us volem oferir les propostes de l'agenda cultural i d'oci del dia, algunes també per demà i diumenge. Per això saludem a Jordi Pol. Molt bon dia.
Sí, què tal?
És la darrera vegada que el Faristol us oferirà l'agenda amb Jordi Pol.
Sí, però... I a més, ja que serà de la darrera vegada, a què no saps aquí començaré?
Juníper Serra...
L'Arxiduc.
Arxiduc Lluís Salvador.
Sí, segueix.
Arxiduc Lluís Salvador.
El darrer dia.
Pensàvem que ja l'havien deixat enrere, que ja ens havíem oblidat d'ell, però es veu que no.
Em va acompanyar fins a les finals.
I tant que sí.
És com el Titanic.
I tant que sí.
I no tenim lectures dramatitzades de textos escrits per l'Arxiduc, en aquest cas a l'Ajuntament de Villafranca de Bonany, avui vespre, i serà una meravella perquè se dramatitzarà certes mirades, les mirades que l'Arxiduc tenia sobre els nostres avantpassats i la nostra illa, i que a més tant bé que ho va fer, que tant n'han xerrat. Bé, moment Arxiduc, ja he dit dues paraules que ja crec que hauran caracteritzat aquesta agenda d'aquests darrers mesos, moment i Arxiduc, i anem a més coses, perquè n'hi ha... Pues tenim dues representacions del Cascanueces, segueix el Cascanaus, segueix en el teatre principal de Palma, amb aquest ballet de Hoffmann en música de Tchaikovsky, i que conta la història d'aquests dos germans, on aquest món a través d'uns somnis pues, podem aconseguir moltes coses que espero que aconseguim després d'aquesta darrera agenda també. Siguem somiant i revisant els nostres somnis. I també l'altra representació, com he dit, de Cascanueces, aquesta tindrà lloc en el Teatre Bolshoi de Moscou, però la podrem veure als cinemes Osimats de Mahó avui divendres a les 6 del cap vespre. Ja que estem a Menorca, doncs avui també a Menorca tenim les plantes del camp de Menorca, una xarra a càrrec de Raül Cintes, el Cercle Artístic de Ciutadella, i que per tant ens veurem tant, sobretot diferenciarem molt bé les autòctones de les importades, etc, etc. I també avui a Menorca, en concret a Sant Lluís, a la sala Albert Camus tenim, Albert Camí, tenim un acte molt curiós, és la presentació de l'agenda llatinoamericana mundial. Aquesta agenda ja compleix 25 anys i com comprendran els nostres oients no és una agenda normal i corrent. No és una agenda...
No.
Perquè si no, no comentaríem. És una agenda on fa de forma seriosa un xic de manera seriosa i cridanera vol contar pues, com està la desigualtat en el món, vol recordar que l'1% més ric de la població aquest 2016 és propietari del 50% de la riquesa mundial i això va amb accents, i vol recordar per tant com estan els problemes tant a Llatinoamèrica i en el món en si. Va començar com un moment més només cap a Llatinoamèrica, però ja s'estàs analitzar problemes de desigualtat i propietat a tot el món. Tindrà lloc avui la presentació a Sant Lluís. També tenim campionat, ja per una altra cosa ja més diríem lúdica, campionat de truc a Ferreries, a partir de 7:30, així és que tenim un parell d'hores per aprendre nocions de truc. Segur que hi haurà qualque aplicació per mòbil que
no ho sé Jordi, si no s'haurà de crear
App Truc, per exemple.
App Truc, clar que sí.
Si jo no, com jo no en sé, pues,
jo tampoc.
Tindria que ir ahí. Saps que si una aplicació no se vol anar.
Bé, si no està creada, la creem i ens la descarregam.
I si no, sembla molt que era l'Arxiduc, que va per a viure i sense aplicacions, que costa. Dissabte tenim sentiments... Sí, sentiments de nit. Però, home, dissabte tenim un recital poètic, en Laura Pons, que si diu així, sentiments, recital poètic, que tindrà recull de poemes dels menorquins a càrrec de Laura Pons, com canta a Menorca, ja dins les festes de Sant Antoni, que es preparen a Menorca i tindrà lloc a la sala de la Reina del Teatre Principal de Mor. I demà dissabte també a Sant Lluís, concert d'hivern, a la sala també Albert Camí, amb Xavi Tortosa al piano i Josep Portella a la flauta.
Ben bé.
I si ja volem, per acabar a Menorca, diumenge, tenir un altre acte que no té res a veure amb els anteriors, doncs anant d'excursió. Bon, anant d'excursió cal emportar, i partirem per anar al sepulcre de les Roques Llises i la construcció de Nacomena de Sagarita, punts centrals d'una excursió a peu, qualificada com mèdia, si ho podem fer tots, haurà visites guiades per arqueòlegs i ens explicaran també aquest patrimoni arqueològic i que mai han d'oblidar. Si ja anem a Eivissa, jo a Eivissa tinc classe, la gent és infinita, però ahir m'ha dit que un punt pendent i el tenen de comentar, per favor, no ho veure a les galeries i una ratlla.
Tenim alguna dificultat tècnica, Jordi, no sabem si encara estàs en línia o estem resolent. Ara, a les portes del cap de setmana, com explicam, us estem oferint les propostes tant de la cultura com de l'oci, les més destacades per avui divendres. També fem 5 cèntims del que es durà a terme a les Illes Balears, tant dissabte com diumenge. Jordi Pol, ens havíem quedat a Eivissa, seguim allà.
Se me sent millor ara?
Sí.
Sí, doncs mira, que tenim pendent comentar Storyteller, que és la que hi ha la galeria Juna i Ratja i Art Projects d'Eivissa, i que és una exposició que no mos podem perdre. Queda temps per veure-la, però hem de recordar que mos presenta els artistes conceptuals contemporanis importants gràcies a aquesta col·lecció que és propietat de Guy Laliberté, que és el propietari del Cirque du Soleil, i on hi ha obres importantíssimes que han d'anar a visitar, ja que tenim aquesta oportunitat. Tenim a la Kara Walker, que reflexiona sobre la història de la comunitat negra dels Estats Units, amb una gran obra on se veu des del racisme, l'esclavitud, la sexualitat, l'identitat, aprofita tots aquests tòpics i els amascla. També tenim una, la famosa obra de la recentment artista que va morir, Louis Bourgeois, una Venus feta de retals de tela tancada dins un fanal de vidre que ens parla de la solitud. I també hi ha la polèmica obra d'en Kippenberger, que era un granot crucificat que va aixecar una gran polèmica als 90 per separar per una fase com una ofensa per part de l'Iglésia. Repeteix, de Storyteller, aquesta exposició que no ens podem perdre si estem a Eivissa, encara que no sigui només aquest cap de setmana. Però sí que, per si tens poc temps, sí, vull que recordar que ja dins les festes de Sant Antoni, en aquest cas a Eivissa, recordem que Sant Antoni de Portmany també és festa grossa, doncs té tres festes Flower Power.
No una ni dues, tres.
No, tres. I ara és per distintes edats. La primera, Be Happy, Be Hippie, que té lloc pel nens, serà una flower infantil a càrrec de Party Planet i tindrà lloc demà dissabte al capvespre. Després, més tard, té la festa flower per als ja jovenats fins a 21 anys i se revisitarà la música dels anys 60 i 70 també a l'espai jove. I després té la festa flower de veritat ja a la seva edició número 12, que tindrà lloc ja amb la psicodèlia que hagi de tenir i ja per tota la gent de totes les edats. Ja aquí ja poden anar tothom, no?, a la carpa del passatge. Això en quant a festes de Sant Antoni a Eivissa.
Sí.
Si volen, també tenim dissabte el concert de Chris Martos, Multiverso, amb música electrònica meravellosa, que tindrà lloc en el Centre Cultural Can Ventosa. I també, si no vol esperar demà, avui vespre tenim nit de monòlegs, també dins la festa de Sant Antoni, de Portmany, i anar a veure avui a Formentera, sense por, la pel·lícula Espectre, que tindrà lloc a la sala de cultura avui vespre i que ens poden reunir dins aquest silenci que pot tenir divendres de gener a Formentera. I diumenge, doncs diumenge, ball en el Pou d'Escarbó, a Ses Salines, dins encara les festes de Nadal, que encara no han acabat, a Sant Jordi de la Talaia, i també pujada a la Talaia com a excursió. O sigui que tant Menorca com a Eivissa acaben el cap de setmana d'excursió. Ho tenim totes, i les habilitats que han passat d'unes setmanes mononadalenques, monotemadalenc, a tenir ara moltíssimes coses. I faig un torn rapidíssim, m'adones un minutet?
Vinga, perfecte.
Ràpidament, vinga, anem a Continuant a Mallorca. A més de l'Arxiduc tenim altres coses, tenim concert a benefici a l'associació de l'associació Per Ells, a l'Ajuntament del Cudi, que tindrà lloc a la banda de música de Sa Pobla avui vespre. Tenim la projecció de la pel·lícula Chanson d'Amour al Teatre Societat de Calvià, un curtmetratge d'animació dirigit per Juan Montes de Oca i que ja és un gran clàssic. En el Casal de Cultura d'Inca segueixen amb un conte de Nadal, mira, a la mia serà per dur-me de ser relaxes a per veure les nostres llibres d'escorrents buides de gener, aquesta crisi i costa de gener, i també concert del cantautor Cesc Freixas a Solla. Hem dit ja també que teníem el Casca Nuets, el Teatre Principal de Palma, i Teatre Passatgers de Brian Eyre, que és el desastrós viatge d'un adinerat executiu. És que el tema és molt interessant, que té lloc avui vespre, aquesta obra, perquè és un adinerat executiu que ha de viatjar amb una companyia de baix cost i li passen moltíssimes coses a obra Passatgers de Brian Eyre Teatre Baix d'aquí de Palma. I per ja també animar les festes de Sant Antoni, tenim a Santa Maria del Camí taller de màscares de dimoni, i Son Cervera ja també viurà un cap de setmana realment Sant Antoni. Tenim Ciró, missa i engalanada de murta a la capella del Sant i primer ball del dimoni, hasta sopar i trobada de glosadors, que també si tornem a per festa de Sant Antoni en aquest moment de Santa Maria, com la qual acabant Nadal i mos ficam ja
directament
Sant Antoni i sí, després Sant Sebastià.
I ben contents, eh?
A Has vist quantes cases?
Ah, superbé. Jordi, ja després centrarem directament en temps d'anàlisi, per tant d'aprofitar-me ara per fer-te arribar una ferrada ben forta, per agrair-te també que haguis format part de l'equip del Faristol i donar-te en definitiva les gràcies.
A vosaltres, perquè mi, gràcies.
A partir de les 11 torna a xerrar directament en temps d'anàlisi. Jordi, gràcies.
A tu.
Adéu.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
Queden poc més de 10 minuts per arribar a les 11 del migdia. Un dels protagonistes de la jornada d'ahir, primer dia en què gran part dels comerços iniciaven les rebaixes d'hivern, era el president dels comerciants d'Eivissa i Formentera. Avui també ens acompanya José Javier Marí. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ho fem per una qüestió diferent, i és que a la una, per tant, en poc més de dues hores, celebrareu el sorteig de la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera, en què s'entregaran 6.000 euros en compres.
Sí, així és, com cada any. Cada any fem aquest sorteig i, bueno, et toca sempre una mica, pues, passat festes, passat la loteria de Nadal, passat la loteria del Niño, pues, és un poc la loteria de primer, no? I bueno, fem amb molta il·lusió i moltes ganes i amb ganes de poder-ho sortejar i de poder-ho oferir, pues, a una família que realment, pues, ho pugui disfrutar, no?
Clar, i com apuntau, un any més, perquè des de quan oferiu un sorteig d'aquestes característiques?
Bueno, ara ja no me'n record, si dic la veritat, m'acabes una mica, però bueno, jo crec que fa 5 o 6 anys ja que fem aquest sorteig i bueno, i la veritat és que cada any compleix les expectatives de sobre. Tenim una mica, pues, apoi de tots els comerciants, apoi també dels ajuntaments, que ens ajuden una mica, pues, també a poder oferir aquestes butlletes a diferents comerciants que potser no estan dins l'associació, però que entenem que també hi puguem participar. I la veritat és que és un de sorteigues que amb més il·lusió fem, que és a petit i mitjana empresa d'Eivissa, en aquest cas l'associació de comerç minorista, no?
I que compta, per tant, amb el suport dels comerciants, també del públic, i assistim també a que qualsevol tipus d'establiment és capaç de poder fer entrega del premi de 6.000 euros. S'ha entregat de les butlletes que s'han repartit, s'han entregat a una carnisseria, a una plateria, a una tenda esportiva. Això demostra també fins a on arribau.
Sí, és un sorteig que al final entenem que, i ens hem donat compte que és un sorteig on hi participa, com tu deies, doncs, tant els clients com els comerciants. D'alguna manera tothom es sent una mica beneficiat, els clients, pues, omplin les butlletes sempre amb molta il·lusió quan fan les compres en aquest, bueno, en principi, pues, en el comerç local, en el comerç d'aquí d'Eivissa, i llavors els comerciants, pues, bueno, a l'hora de repartir el premi sí que es veu que tenim com una espècie de pautes on una vegada sortejat la persona premiada, pues, es té que gastar una part, que és pràcticament un 10%, com a molt, com a màxim, diríem, a cada establiment que vulgui comprar, i també, pues, una certa obligatorietat en aquest puesto on ha comprat i on ha omplet la butlleta, pues, també s'hi té que gastar, pues, una part del premi que té que decidir es mateix, diríem, premiant, no? I llavors, pues, bueno, dam sempre un temps a partir d'aquí, pues, per la setmana que ve, que pugui organitzar-se les compres, però sí que volem i que d'alguna manera obligam, si es pot dir d'aquesta manera, a que es pugui gastar aquests 6.000 euros en un dia, la setmana que ve, que decidim sempre les parts, no?
Clar, també al final és com una marató de compres que procurau que es pugui repartir. Són 6.000 euros en compra, però com m'explicau, que estigui ben repartit entre diversos establiments.
És així, vull dir, sempre posem un màxim, i llavors la veritat que moltes vegades els premiats, pues, el que fan és, pues, si no es poden gastar més en comerç, millor o afegeixen dins la seva banda, o d'alguna manera, si per exemple decideixen, pues, jo què sé, pues, una agència de viatges, que també n'hi ha, pues, és molt un viatge, doncs agafen part d'aquest premi, que el destinen a aquest viatge, i llavors l'altre, el millor, si els hi fa falta, doncs ho agafen de la seva butxaca per completar, diríem, aquesta part, no? I així podríem dir, doncs, tendes de mobles, tendes d'electrodomèstics, tendes d'esports, tendes de roba, tendes de calçat, bueno, tot tipus de tendes que estan dins aquest concurs, diríem-ho, dins d'aquesta campanya, no?
Iniciatives com aquesta serveixen realment per estimular el comerç local i la petita i mitjana empresa, en definitiva, perquè si no podeu competir amb les grans cadenes en preus, ho feis d'aquesta manera, sent tan generosos i arribant a repartir 6.000 euros.
Sí, bueno, ja dic que és una iniciativa que en un principi la vàrem pensar per una campanya, sobretot en èpoques de crisi, i que realment pues, enteníem que teníem que, bueno, que fer alguna cosa, i al final s'ha convertit un poc en un clàssic dins del comerç, on la gent, la veritat que els comerços hi participen amb moltes ganes, i és una campanya que, si bé és una manera també de fidelitzar, de poder premiar els clients a final d'any amb aquest tipus de butlletes, i creant un poc únic aquesta il·lusió de que pugui tocar un poc els gords aquest, diríem, de compres d'Eivissa, no? I jo crec que seguirem fent-ho, i realment estem molt, molt contents de que la gent mos apoi, de que els comerciants estiguin contents amb aquesta campanya, i bé, esperant una mica ja l'any que ve, esperant avui de poder dar els premis, i llavors ja un poc treballant de cada any que ve en muntar-se amb la campanya de Nadal 2016, no?
Clar, perquè el sorteig d'avui segurament serà una de les principals, però disposeu d'algun altre tipus de campanya per estimular les compres al petit i mitjà comerç i per fidelitzar els clients?
Sí, no, bueno, nosaltres participam pràcticament amb el 100% de les campanyes que organitzen, o inclús pues, ajudar, assessorar dins les campanyes que organitzen, inclús tots els ajuntaments, diríem, en la seva part, diríem, de comerç, però també és veritat que nosaltres pues, tenim altres campanyes, com pugui ser, pues, tenim tres campanyes principals, que són, en aquest cas, pues, la campanya de 6.000 euros, llavors tenim una campanya, diríem, de tema de creuers, on realment hem fet un pla no ja per tots els viatjants que baixen dels barcos, diríem, a Eivissa, on realment si surten molts d'establiments de comerç i restauració. També hem fet com un connectat amb una aplicació, diríem, també perquè es pugui veure a través del mòbil, i llavors també tenim, lògicament, pues, en setembre una campanya que és també bastant important, que és la campanya La Fira d'Estocs, que realment ajuda a tots els comerciants a poder treure aquestes excedències, aquests estocs que queden, sobretot a final de temporada d'estiu, que és realment quan més m'ho fa falta, no?
Clar, i a més de la Fira d'Estocs, també per donar sortida a gran part del gènere, i tenim el període de rebaixes. Ahir xerràvem de l'inici, per dir-ho de qualque manera, més oficiós del període de descomptes especials. Com han anat, per cert, les primeres hores?
Bueno, hi ha hagut bastanta afluència a les botigues. La gent pues, bueno, respon a aquests dies de festa de compres, per dir-ho d'alguna manera. També esperem que avui sigui un altre dia, coincidint ja un cap de setmana, i demà jo crec que seran els dies d'alguna manera més importants d'aquestes rebaixes. La setmana que ve farem un petit balanç entre diferents comerços per veure com estan anant aquestes rebaixes d'alguna manera, per poder constatar, diguem, d'una manera més confirmada, si les rebaixes estiguin anant almenys com millor, si pot ser, que l'any passat, i també analitzar una mica aquesta campanya Nadal, que sabem que més o menys s'han anat complint les expectatives, però també una mica de primera mà poder confirmar que les coses van canviant i que el comerç va endavant, tot i que realment és bastant complicat, no?
José Javier Marí, president de la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera, gràcies per intervenir al Faristol en directe. Adéu, bon dia. Nosaltres som a punt d'arribar a les 11 del migdia. Donarem pas als serveis informatius d'IB3 Ràdio i el Faristol tornarà just després. Fins ara.
A IB3 Ràdio, al Faristol.